Bloc de notes. En els darrers anys, les addiccions no tòxiques s'han convertit en un dels trastorns més característics de la societat actual. No es tracta de drogues ni d'altres substàncies, però impliquen igualment dependència i síndrome d'abstinència. Parlem del joc, de les compres, de la televisió o del sexe, però parlem també i cada cop més de l'addicció a determinades aplicacions d'internet, als videojocs en línia o a les xarxes socials. Són el que també s'anomenen drogues sense droga o noves addiccions. I arrenquem, com cada dia, aquesta secció al bloc de notes amb un testimoni personal. És el Jordi. El Jordi feia 20 anys, ara en té 52, que era addicte a les màquines escurabutxaques i al bingo. Bon dia, Jordi.
Bon dia.
És així, oi, això?
Sí, senyor.
Com va començar tot?
Pues tot va començar, mira, anant amb el meu pare, pobre home, que ja és mort, i anar a prendre el cafetó, tirar la maquineta, el canvi, tal, i un dia et surt el premi, dius, ui, que bé, l'altre dia també et surt el premi, dius, ui, que bé, escolta, això és xauxa. I així un dia i un altre i un altre i un altre, i agafa un moment que t'enganxes, i és molt difícil de sortir-ne.
I prens consciència que estàs enganxat allò?
No, en cap moment. En cap moment prens la consciència. Perquè no te'n dones compte, vull dir, no sé com explicar-me. És una malaltia que no sé com explicar, que estàs en allà i estàs distret, mates el temps, i dius, bueno, en vez de buscar-te altres distraccions o altres hobbies, pues fas això si no te'n dones ni compte. No te'n dones ni compte.
El Jordi ha vingut acompanyat de la seva dona, la Gàbia, aquí també saludem. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com ho vas viure tu des de fora o des del seu costat?
Bueno, jo l'he viscut molt malament, pitjor que ell. Perquè jo no tenia la tranquil·litat d'un matrimoni feliç. Perquè per la nit es despertava, pensava molt, estava molt nerviós. Si li deia alguna cosa, a vegades gritava, no. Però es pondria una miqueta irritat. Per preguntar-li, o sigui, podria parlar amb ell de tot, menys de diners, de sueldo, d'anar a comprar, tot era car, tot.
I li semblava car a ell?
Sí, totes les compres eren cares. Ui, això no comprem, que és molt car. Si jo volia comprar-me, com una dona, no?, alguna coseta, ui, no, que és car, que ja comprarem, que... O sigui, no tenia diners per res. No... L'única cosa que tenia que ara ell era per els diners. I, bueno, jo m'he donat compte que ell juga i he pensat que l'acompanyi.
Clar.
M'anava amb ell a jugar, per fer-la veure que no fa bé que fa. Per ajudar-lo, jugant amb ell, fer-lo veure...
Sí, fer-lo veure que allò no era...
Perdó, és que el català no em surt molt bé.
Parli en castellà, si se sent més còmode, no hi ha cap problema.
Lo quería hacer ver que els jocs no arriben a ningú lloc.
I ell se n'adonava així? Va servir això com a teràpia o no?
No. En cap moment.
I quan decideix posar-se?
Em van escarmentar.
Com?
Les coses... Pues la meva dona va marxar de casa. I jo dic, bueno, què passa? Jo ja feia un temps que no jugava. O sigui, em havia proposat de dir, bueno, això no pot ser, perquè, perquè no pot ser, perquè no hi ha... A veure, vas enganyant a tothom, vas buscant diners d'on no n'hi han per poder jugar, eh? Tot per poder jugar. I bueno, va arribar un moment pues, que la meva dona pues, un dia va marxar de casa. Llavors, clar, jo pues, vaig dir, bueno, què és el que passa? I recapacites. Jo crec que un escarment a vegades és com un nen. Vull dir, és el mateix, és com un nen que si li dius això no ho tindràs si no fas això, pues, pues és el mateix. I llavors pues, vaig pensar, cony, perdó, eh? Jo la meva dona per mi és el primer. És la meva segona senyora, eh? Vull dir, però bueno, per mi és el primer. Llavors vaig pensar, això ho tinc que recuperar com sigui. I ella, ens vam veure i vam estar sentats en un restaurant, parlant, i ella em va fer la proposta, diu, escolta, per què no fem això? Estàs disposat? Jo vaig dir, sí, estic disposat a anar al tractament a Bellvitge. Vaig anar primerament al metge de capçalera del seguro. És molt fàcil, eh? I tu ho demanes, vull dir, no s'ha de tenir por. No s'ha de tenir por de res. Vam demanar això, ens van portar a Bellvitge. Primer vaig tenir una entrevista amb... Com te dius?
No, ara la presentarem.
Susana. I llavors bueno, m'ha tractat una doctora que es diu Maria Neus Aymamí, i la veritat, doncs, molt content. I he vist dintre del grup, perquè són teràpies de grup, que són molt distretes, molt amenes, perquè no solament es parla de joc o de la patologia que pugui tenir cadascú, sinó que es parlen de moltes coses, de família, de fills, de moltes coses es parlen allà. I llavors, doncs, mica en mica, tot això, et vas donant compte dels problemes que té la gent, de qui continua pel camí bo i de qui es va desviant dintre de les teràpies, perquè clar, comences amb un grup, a lo millor són 20 persones i acabem 6. Això vol dir, doncs, hi ha un tant per cent de rehabilitació important, però crec que la gent s'hauria de conscienciar molt i molt, perquè és molt greu, és molt greu, perquè destrueix famílies, eh? Destrueix famílies.
El Jordi referia a la doctora Susana Jiménez Murcia, que és cap de la unitat de joc patològic de l'Hospital de Bellvitge. Molt bon dia.
Bon dia.
I ens acompanya també a l'estudi Cristina Martínez, que és psicòloga de la unitat de joc patològic del Consorci Sanitari del Maresme. També molt bon dia.
Bon dia.
Benvingudes a totes dues. No sé si el cas del Jordi és un cas prototípic, diguem-ho així.
Sí, 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 efectivament. Podria ser, eh? Veiem que el joc problema principal del Jordi són les màquines, ell també havia jugat al bingo, però ara per ara, tot i que estem veient un increment molt significatiu, i ho comentàvem amb la Cristina ara abans d'entrar al programa, doncs del joc online, però ara per ara encara la majoria de jugadors són jugadors de màquines, escurabutxaques. Llavors l'evolució que ell explica de molts anys de joc, de com la família utilitza tots els recursos per ajudar-los i al final, doncs, bueno, fins que no arriben ja en un estat ja desesperació uns i els altres, doncs no fan aquest pas de demanar tractament, és molt, molt habitual.
Quan arriben a l'especialista ja han tocat fons? Normalment,
la majoria de les vegades arriben ja molt, molt pressionats per les famílies i molt desesperats ells mateixos per la situació en la que es troben, no? La majoria de les vegades a nivell econòmic, el nivell de deutes que arriben a acumular és tan gran, és tan... Bueno, se'ls escapa tant de les mans que bueno, és el que explicava en Jordi, no? Arribes a tocar realment fons i és quan t'adones que estàs malalt i que necessites ajuda d'un professional perquè tu sol no ets capaç de sortir-te'n.
Clar, aquestes persones arriben amb un problema diagnosticat, no? Que seria la ludopatia en aquest cas, però tenen molts altres problemes col·laterals arran de tot aquest joc que han estat practicant durant molt de temps, no, Jordi?
Clar, sí, sí. És un problema d'entorn. Vull dir, al final acaba sent un problema d'entorn, que estàs tu en aquell món, amb una màquina de colorins a davant, i tot el que està al teu alrededor no ho veus. O sigui, no veus res més. I inclús, el que ha dit la meva senyora, jo per la nit, moltes nits, sentat en el llit, pensant a veure com puc recuperar els diners que he perdut el dia anterior. Que dius, perquè no se'n donin compte, per dir, mira, tinc això, per... no sé, és molt, és que és una cosa que és molt greu, vull dir, els diners se'n van ràpidament i costa molt de guanyar.
Vostès van endeutar?
Ui, és que si em vaig endeutar, Cofidis, Findirect, targetes d'aquestes de l'American, la Gold, la Visa Gold, que té crèdit també, i el sou, i, bueno, i demanant diners a amics, i bueno, en fi, no pot ser, és impossible. I i jo dic, gràcies a la meva senyora, pues, me n'he sortit, i gràcies als doctors també, me n'he sortit i també de la meva part, perquè s'ha de posar cadascú dintre la seva part, i sempre has d'estar amb una antena, de dir, mira, avui aniria... No, no vaig a jugar, ni molt menys, és que jo ja no hi penso.
No hi pensa.
En cap moment, en cap moment. Ara mateix estava prenent un cafè, i hi havia un senyor que estava jugant a la màquina i me l'estava mirant, i dic, pobre home. Tot comença així, vull dir, penses, pobre home, jo no sé si aquest senyor és addicte o no és addicte, però tot es comença així. I sí, és...
sí, però a vegades també la confiança, jo me l'he perdut total. Clar. I per recuperar-me la confiança tenia por, si tardava 5 minuts de treball, tenia por que anava por ahí. Una nit l'he esperat al carrer, que surti del treball, i m'he anat con una caputxa, que no em reconeixi.
Sí, incògnita.
Sí, sí. M'he anat a veure si està jugant o no. No, s'ha pres una cervesa, s'ha acercat a una màquina, però era de tabac, no era de jugar. I jo li he dit, dic, t'estimo molt, perquè no has jugat.
No, i a mi no em va saber greu en cap moment, eh? No, en cap moment em va saber greu, vull dir, perquè jo estava tranquil a mi mateix, no sé si m'entens. Vull dir, estava tranquil a mi mateix, vull dir, perquè no he fet cap mal, m'he pres una cervesa, he comprat un paquet de tabac, perquè jo fumem els dos.
Perquè no pot entrar en bars ara.
Sí, sí, jo no tinc cap problema, no tinc cap problema. No, i sempre porto diners a sobre, ara no porto ni un duro, però... sempre porto cèntims a sobre, vull dir, a veure, jo a la meva feina tinc una feina, no diré quina és, però tinc una feina que jo faig propines, llavors si no les faig, doncs intento buscar-les, tot ajuda a l'economia familiar, no? I llavors jo li dic a la meva senyora, dic, mira, avui, per exemple, he fet 10 euros de propina o 20 euros de propina, i això, doncs, són uns diners que porto per comprar tabac, ella compra tabac, o el que sigui, ho compro jo, o altres coses que puguin fer falta a casa, però no a dintre d'una màquina, això està claríssim.
En què consisteixen els tractaments dels addictes, en aquest cas?
Bé, en el cas del Jordi, el que va fer, bueno, com molts pacients, doncs va ser una teràpia grupal. La teràpia grupal està indicada per tots aquells pacients que només presenten un problema de joc i no tenen altres trastorns associats, i en tot cas, si bueno, tenen algun símptoma depressiu o ansiós, és més associat al problema de joc, al deute, al tema familiar, que no doncs una qüestió o una situació primària, no?, al joc. Llavors, el Jordi va fer 4 mesos de tractament més intensiu, va ser una sessió setmanal, algunes venia sol i altres acompanyat doncs per la seva dona, que va fer de coterapeuta, va ser la nostra ajudant, i després ara està en la fase de seguiment, que són 2 anys. Va. I després ja, si tot ha anat bé, l'alta.
Queda una.
Queda una només, una. Jordi? Sí. La de l'any que ve ja està, sí. Molt bé. I el procés en ell ha estat fantàstic, molt motivat, molt conscienciat i complint les pautes estrictament, per tant, vaja, el pronòstic és molt bo.
Perquè passa això que ell deia, que de vegades la gent comença aquest tipus de teràpia i després tornen a recaure, no?
Sí, sens dubte. Malauradament, en aquesta malaltia, totes les addiccions en general, ja siguin addiccions a drogues o addiccions comportamentals, com el joc, el percentatge de recaigudes és, malauradament, com deia, molt elevat, no? Aleshores, sí que ens trobem en que tant a les teràpies individuals com a les teràpies de grup, el que explicava en Jordi, potser comencem un grup amb 15 persones i vas veient que al llarg de les setmanes aquestes 15 es redueixen a 8, de vegades a 6, no? I et planteges, ostres, què està passant? Què estem fent malament els professionals? I en realitat, bueno, no és que estiguem fent les coses malament, sinó que en aquell moment la persona potser no està preparada doncs, per assumir les pautes que es donen des de la teràpia, no s'acaben d'implicar o potser no acaben de tenir prou consciència de malaltia.
És que no te'n dones compte.
Exacte.
No te'n dones compte. I jo ho veia amb la gent que venia a la teràpia o a les sessions de grup, diguem-ho així, gent que faltava gent que venia tres sessions i després ja no venien. I a la mateixa sessió ja veus, de la gent que hi havia allà, ja veus qui està disposat i qui no.
Exacte.
Sí, sí. Ja veus qui està disposat i qui no. El típic que estan allà que dius, bueno, vinc aquí doncs perquè a casa m'han dit que vingui aquí, vinc a passar el dematí, i, o vinc a passar, perquè no és el dematí, però vinc a passar 2 hores sí. I aquí estic i ja he complert, com el que va al col·legi, no?
Exacte.
I no és això.
I la teràpia no és només això, no és només aquella estona que està a la teràpia, és sobretot les tasques que s'han de fer entre sessió i sessió, no? És a dir, el que dèiem, no? Es donen una sèrie d'indicacions, una sèrie de pautes, es programa una sèrie d'exercicis, que clar, probablement en Jordi, que està tan bé, amb tota seguretat que ha dit a terme, doncs totes les tasques, tots els objectius, i bueno, doncs aquí està el resultat.
En què consisteixen? Així a grans trets, aquests deures.
Mira, per exemple, a l'inici del tractament sobretot marquem una sèrie de controls, no? El que anomenem control d'estímuls, que és posar una sèrie de barreres per impedir doncs, que la persona pugui jugar. Per exemple, en el cas de jugadors de màquines, d'entrada el que els plantegem és que evitin entrar a bars, que evitin entrar a salons recreatius, en fi, llocs on hi hagi màquines, que evitin portar diners a sobre, que vagin amb la mesura del possible doncs, acompanyats de familiars, que puguin supervisar doncs, el seu dia a dia, els programem una sèrie d'activitats doncs, per no caure en que en moments d'avorriment puguin desitjar no? i tenir aquella ansietat de jugar. Això seria una miqueta a l'inici. A continuació doncs, comencem a treballar tot el que són les distorsions cognitives típiques que apareixen en el joc, no? La il·lusió de control, que consisteix bàsicament doncs, en les persones arriben a creure que el resultat final d'aquella aposta que fan depèn més de la seva habilitat personal que no pas de l'atzar. I clar, és que és atzar 100%, però la persona arriba a creure que té un cert poder, un cert control sobre el resultat. I això precisament és el que fa que, tot i saber que aquell comportament li ocasionarà conseqüències negatives, doncs continuen jugant.
Home, jo crec que lo important és buscar-se ocupar el temps.
Exacte.
És fonamental.
Ocupar el temps, és bàsic. Però no ocupar el temps en un bar davant d'una màquina, sinó ocupar el temps amb altres coses. Per exemple, en el meu cas, pues, a veure, jo cuino a casa per 7 persones cada dia. A mi m'agrada molt la cuina, sempre m'ha agradat.
Des que està rehabilitat o ja cuinava?
No, ja
no,
cuinava,
bar,
però
no.
Cuinava el cap de setmana. Cuinava el cap de setmana, pues, feia jo el dinar. I ara pues, faig el dinar pues, per 7 persones cada dia. I dinem per etapes. Vull dir, i has de pensar que amb un no li agrada això, l'altre no li agrada allò, amb aquest d'això, amb aquell d'allò... I a vegades li pregunto, li dic a la meva dona, és que no sé què fer, em torno boig. Em torno boig, és veritat.
Estàs ben distret.
Eh? És molt distret, perquè a més, arriba, a veure, jo tinc torn de tarda, llavors al dematí el tinc ocupat, i si pues, agafo, i si tinc que anar a comprar, doncs me'n vaig a comprar. Vull dir, vaig a comprar, o pago amb la targeta, o pago amb efectiu, i cap problema, i ja està, la targeta surt registrat el que has gastat. I amb efectiu, pues, si tinc tant, torno amb tant. Vull dir, és així de clar. Llavors, pues, bueno, em passo el dematí a la cuina, entre cometes. Perquè, clar, jo dino pues, a les 12:30, a la 1, i llavors els altres pues, van...
És una afició bastant saludable.
Van tots amb carrerilla,
saps? I tant. Clar, bueno, però com ara pots
no,
doncs, dedicar-te a aquestes
no
solsament... coses, que quan estan jugant, clar. La prioritat és el joc.
Però no solament és això de dir, tinc que cuinar per tots, no. Vull dir, a veure, és una cosa que a mi m'agrada cuinar, però... Pots buscar-te altres coses, perquè hi ha dies, ara hem estat de vacances amb la meva senyora i no he cuinat, vull dir, m'ho han fet tot, i no he pensat en cap moment en res, no.
Tenen fills, oi?
Sí.
I com ha anat això?
Bueno, amb els meus fills, bé, i amb els fills de la meva senyora, pues crec que també.
Ho van encaixar bé?
Sí,
el
els meus fills...
A veure,
això del joc, jo he parlat amb un dels fills del Jordi, el David, que s'ha posat molt content, perquè ell també sabia que juega, però perquè li pedia dinero i no li devolvia el dinero, i s'ha puesto mal.
Clar, tot l'entorn...
Sí, però a veure, jo vaig a dir-te, jo amb els meus fills no els he fet cap comentari perquè ja els hi va fer ella, vale? Però jo no sé com explicar... ens respectem molt amb els meus fills, sigui, els meus fills són bessons. Llavors, entre els dos...
Tenen?
26 anys. Llavors, entre els dos, pues, els dos germans estan molt units, viuen sols, al mateix puesto, a la mateixa casa, però viuen sols, i llavors pues, jo no els he fet cap comentari, però a mesura que anàvem fent les teràpies, ells ja sabien que jo anava a la teràpia aquell dia. I, pues mira, ha anat molt bé, ha anat a tal... Però sempre s'ha encarregat més la meva senyora que jo de comunicar el com havia anat. No sé si m'explico.
Sí.
Sí, jo l'explicava tot i...
A ella li era més fàcil, a mi potser em costava més de dir... explicar pues, el que s'havia fet o el que s'havia deixat de fer o...
Potser per vergonya.
No, per vergonya, sinó per tancament meu.
Això passa habitualment també, que al malalt li costa exterioritzar una mica.
Sí, de vegades doncs, és veritat que són, a veure, tenen dificultats a explicar, no? Tant en el moment del problema de joc com el després, durant el procés de rehabilitació, doncs com estan anant, no? És un tema que dol massa, no? Que... I moltes vegades és doncs, això, no? O la dona o algun altre familiar més proper el que dona la informació a la resta de la família de com estan anant les coses. No és estrany que pugui passar.
Entre un 10 i un 15% de la població general pateix addiccions no tòxiques. Quants d'aquests ho saben?
Quants de... Vaja, potser diríem que realment aquestes taxes indicarien més una conducta problemàtica, no tant una conducta patològica, perquè si pensem ja en casos més severs, més greus, que acaben a tractament, diríem que potser estem parlant entre taxes del 1 al 4% o aproximadament. Però, certament, una conducta patològica, no?, excessiva, no?, problemàtica, sí que amb addiccions a videojocs i noves tecnologies, doncs és la data, és la xifra.
Les unitats que tracten l'addicció al joc patològic no tan sols s'ocupen d'aquesta addicció, sinó també tracten altres addiccions no tòxiques, ho dèiem abans, com per exemple la utilització abusiva dels telèfons mòbils o les possibles malalties de les persones connectades permanentment a un ordinador. Cada vegada hi ha més casos, oi, d'això?
Sens dubte. Cada vegada ens trobem més casos, que més persones que demanden ajuda doncs, perquè presenten doncs, bé, una conducta que està ja una mica descontrolada respecte, per exemple, de la utilització del telèfon mòbil o respecte de la utilització de l'accés a internet. Sobretot ens ho trobem amb gent més jove, no? Sobretot els adolescents. Fixeu-vos, per exemple, les xarxes socials es calcula, no? Hi ha enquestes i hi ha dades que diuen que al voltant del 95% dels adolescents estan registrats en alguna xarxa social i habitualment aquests adolescents no només n'utilitzen una, sinó que en poden utilitzar 3 i 4 i la inversió de temps que fan doncs, comença a ser realment preocupant. Es diu que al voltant de... que la gent jove, els adolescents, ocupen al voltant de entre les 5 i les 6 hores diàries de connexió. Això significa que deixen de fer moltes altres coses que podrien fer doncs, precisament si no estiguessin connectats.
De connexió entenem fent coses lúdiques, no? Vull dir, buscar informacions acadèmiques.
A fora de temes acadèmics o laborals amb persones més grans.
Quan ens hem d'alarmar, o en aquest cas, quan s'haurien d'alarmar uns pares sobre la possibilitat que el seu fill fos addicte al mòbil o a les xarxes socials?
A veure, els criteris, no?, que hauríem de seguir per saber si un comportament és normal o comença a ser problemàtic o patològic, jo diria que és en primer lloc quan hi ha un descontrol sobre aquesta conducta, és a dir, quan la persona es connecta o realitza aquella conducta més temps del que tenia planificat amb anterioritat, quan aquesta conducta li comença a comportar problemes doncs, a nivell familiar, a nivell social, a nivell acadèmic o a nivell laboral, també quan la persona comença a experimentar el que anomenem dependència psicològica, no? És a dir, que comencen a sentir la necessitat de realitzar allò i quan no ho realitzen comencen a aparèixer doncs, els símptomes típics del que se'n diu síndrome d'abstinència, com és la irritabilitat, el nerviosisme, l'ansietat i fins i tot, no?, doncs, la ira i la violència. Hi ha adolescents, per exemple, que quan els retires el telèfon mòbil poden arribar a tenir atacs de violència i de, en fi, com de desesperació. I finalment, també un altre criteri que ens indicaria doncs, que estem davant d'una conducta problemàtica o patològica seria que hi ha una pèrdua total de l'interès per la realització d'altres activitats que són gratificants.
Sí.
Aquí estaria una miqueta, no?, la línia.
Això coincideix, tota la simptomatologia coincideix amb el que comentàvem del joc patològic,
sense
no?
Sens dubte,
exactament. Sí, sí, el joc únicament
sense,
a la qüestió econòmica, que no veiem. Mm,
és sense remuneració,
correcte.
Però arriba un moment que dius, bueno, pues, tot porta el mateix,
ah,
no? Que tot porta el mateix. I jo veig a la joventut, avui en dia, que estan amb el mòbil i estan així, i estan conduint un cotxe, o estan dient, bueno, per què vols un mòbil així? Si és un mòbil és per parlar. Mm-hmm. Vull dir, jo tinc el mòbil, em serveix de despertador.
Ara ja no és per parlar, només el mòbil.
Exacte. Amb el de la meva senyora ja ens truquen, vull dir, sempre estem junts, doncs, per tant, per què?
El telèfon avui en dia són autèntics ordinadors
i ens
proporcionen tot el que ens pot proporcionar un ordinador.
I tant.
I pel que fa a les addiccions, per exemple, a la compra o al sexe, són els mateixos mecanismes?
Sí, exactament. Totes aquestes addiccions comparteixen la significació en la vida de l'individu, el conflicte amb un mateix o amb l'entorn, i després això, no? La necessitat de regular estats emocionals a través d'aquella activitat i, doncs, bueno, una mica l'impacte, no?, que produeix en tot l'entorn. I ho veiem això tant en les addiccions a substàncies com aquestes comportamentals.
I cap a on anem? Perquè sobretot pel que fa a les noves tecnologies, a les aplicacions, als mòbils, a les xarxes socials, és pràcticament un tema de salut pública, no? Perquè és que qui més qui menys fem servir el mòbil per moltíssimes coses.
Clar, el que és important també és no caure, com diríem, no?, en una alarma doncs, excessiva a nivell social. A veure, sí que és veritat que potser molts, i sobretot els joves, poden fer un ús puntualment abusiu, però d'aquí a tenir realment un problema greu que requereixi un tractament, clar, tampoc parlem de tants casos. I és que han de coincidir, l'activitat en si ja té un potencial addictiu, això és indubtable, no?, per la gratificació.
Exacte.
Que comentàvem, per l'estimulació constant, però indubtablement s'han d'associar altres factors de risc, de vulnerabilitat individuals, aspectes de personalitat, emocionals, etc., que associant o sumant tots aquests factors acabis, no?, doncs fent realment una conducta patològica.
Quin seria el perfil de persona vulnerable en aquest aspecte?
Sí, un aspecte clau que està doncs, ben demostrat és la impulsivitat i la cerca de sensacions des de doncs, la perspectiva de la personalitat. A nivell emocional doncs, també s'han estudiat aspectes com la baixa autoestima, la dificultat per afrontar conflictes, solució de problemes, la vulnerabilitat a l'estrès, etc. I indubtablement, el que dèiem, des d'un punt de vista ambiental, l'atractiu de totes aquestes activitats, això per descomptat que també té un pes important.
I en el cas de les xarxes socials, no sé si influeix que hi hagi aquesta interacció. Vull dir, no estàs sol, no? Vull dir, estàs parlant amb algú.
Exacte,
és que de fet facilita. El gran atractiu de les xarxes socials precisament és això, no? que et manté en contacte doncs, especialment doncs, amb les teves amistats, que et permet doncs, jo què sé, veure les fotografies dels teus amics, entrar com a les vides dels altres, és entretingut, és divertit, i això és el que enganxa, no? Això és el que és atractiu.
Aquest és el reforç, la gratificació.
Ah, exactament.
Les addiccions es curen per sempre o sempre hi ha aquell perill, aquell resort de recaure?
Home, sí que es poden curar, el que passa és que amb addiccions potser el terme curar és una mica diferent, no? És, bé, poden resoldre perfectament el problema i de fet molts estudis apunten que aquests trastorns són més episòdics que crònics, sempre s'havia parlat de la cronicitat en el joc patològic, per exemple, i no és tan així, pot ser un trastorn episòdic de que passis èpoques doncs, millor, altres pitjors, de descontrol, de més conseqüències més negatives i altres no tant, però en definitiva sí que quan aquella persona arriba, com el Jordi, no?, en aquell punt de motivació, de conscienciació, de que no es plantegen seguir doncs, vivint en, no?, aquestes condicions, sí que després d'un procés de rehabilitació poden controlar perfectament el problema.
Jordi, què recomanaries si algú ens estigués escoltant i se sentís identificat, li ressonés tot això que estem explicant?
Pues mira, molt senzill, que si se sent implicat i està disposat, que vagi al metge capçalera i sol·liciti pues, que es posi, que li diguin al metge el que li passa, sense cap por, és com el que va a curar-se un encostipat, doncs va a dir al metge doncs, que té aquest problema i hi ha tractaments, vull dir que a part que són molt aments, val la pena.
Molt
jo
bé.
Crec que val la pena.
Doncs Jordi Gavi, moltíssimes gràcies per haver-ho compartit. I també a la doctora Susana Jiménez Murcia, cap de la unitat de joc patològic de l'Hospital de Bellvitge, i a la doctora Cristina Martínez, psicòloga de la unitat de joc patològic del Consorci Sanitari del Maresme. Moltes gràcies a tots.
Gràcies a vosaltres.